Tips de comunicació i màrqueting.
Temps dels tips de comunicació i màrqueting. Saludem el Josep Salvat. Josep, bon dia.
Molt bon dia, Quim. Encetem una setmana més l'espai, com bé dius, tips de comunicació i màrqueting amb la col·laboració de la Fundació La Caixa. Avui tenim amb nosaltres l'Òscar Comí. Òscar, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. L'Òscar Comí és emprenedor, consultor i és docent. És un dels top 100 conferenciants d'Espanya de la marca Thinking Heads. Ha treballat amb entorns de màrqueting digital des de fa 15 anys i està especialitzat des de fa 6 anys en màrqueting d'influencers. I des de fa 3, encara més especialitzat en microinfluencers. I començarem l'entrevista. Ens podries explicar una miqueta els influencers? És una moda passatgera o és un fet que ha vingut per quedar-se?
Doncs, Josep, com tot, no, a nivell de les xarxes socials hi ha una evolució, però sí que creiem doncs, que això doncs, ha vingut per quedar-se, que avui en dia tothom tenim un mitjà a la nostra disposició per comunicar, per crear contingut, i creiem doncs, que això doncs, va pel llarg, eh?
Molt bé, molt bé. Quines diferències ens podries explicar per tots els nostres oients que hi ha entre un influencer i un microinfluencer?
Sí, bueno, podem dir que el que els uneix és que al final tenen un volum de seguidors importants perquè a base de compartir contingut a les xarxes socials han sigut capaços doncs, crear una audiència que els hi és pròpia, que els hi és fidel i que sobretot tenen la capacitat d'incidir en la presa de decisions dels seus seguidors, no? La diferència és, primer, amb el tamany. Els influencers els classifiquem entre 100.000 i 1 milió i els macroinfluencers més d'un milió de seguidors. I, en canvi, els micro tenen entre 10.000 i 100.000 seguidors. Aquesta seria la primera diferència. I la segona és el percentatge d'interacció que generen els seus continguts. Els influencers, a mesura que tens més comunitat, el teu percentatge d'interacció disminueix, és a dir, menys likes, menys comentaris, i en canvi els microinfluencers tenen un percentatge d'interacció molt més elevat, ja que tenen una relació més estreta amb la seva comunitat, no es consideren tant seguidors, sinó en molts casos són amics en el qual comparteixen doncs, una mateixa afició, una mateixa temàtica que els uneix.
Molt bé. Quin tipus d'empreses, Òscar Comí, consideres que o recomanaries que haurien de fer col·laboracions amb microinfluencers?
Doncs les sessions de microinfluencers podríem dir que és el boca orella de tota la vida, no? Que el que pretenem és canalitzar-lo amb aquests nous referents que existeixen a la societat. Per tant, si ets una empresa que ja té clients o ets una empresa nova que vol tenir clients, t'interessarà fer accions amb microinfluencers. És a dir, a tothom, en funció del tipus d'empresa, tamany, sector, doncs li pot interessar i molt fer una campanya o una acció de col·laboració amb microinfluencers. És cert que hi ha doncs, particularitats, depèn del tipus d'empresa, però podríem dir que a tot tipus d'empresa es pot realitzar una campanya de col·laboració amb microinfluencers que pot resultar molt eficient per la marca.
Molt bé. Hem sabut que has creat un portal que es diu Influencer Marketing 365. Per què el vas crear?
Doncs mira, Josep, ja portem uns anys creant la Influencer Marketing Week, que és una setmana on centralitzem els diferents players de la indústria, els més representants, i al final veiem que hi ha una necessitat en el sector que és, doncs, com moltes vegades passa, depurar contingut, no? Un contingut que sigui doncs, fidel, que es faci amb la realitat. Hi ha unes necessitats dintre de l'entorn de l'influencer que generen doncs que doncs, bueno, hi hagi dubtes, formació, i és tota una indústria, no? És tota una indústria que s'ha generat al voltant d'aquesta figura dels influencers i microinfluencers. Hi ha marketplaces, plataformes, agències, representants, i el que intenta el portal és centralitzar tota la demanda que genera la indústria, i com et dic, és una mica depurar contingut perquè els usuaris sàpiguen d'una forma més fidel doncs, què és aquest tipus de màrqueting, quines són les bones praxis i on es poden, doncs, això, doncs, on poden acudir per trobar tota aquesta informació.
Molt bé, molt interessant. Ara estava pensant, m'imagino que aquests assistents a l'Influencer Marketing Week deus tenir gent que s'està plantejant ser microinfluencer o ser influencer, o persones, diguem-ho així, professionals que ja hi porten temps. Venint a col·lació això que t'estic comentant, tu què li diries a un usuari que et preguntés, escolta'm, com puc fer per convertir-me en microinfluencer?
Doncs rebem moltes peticions d'aquest tipus, més de les que de marques que es volen promocionar amb microinfluencers. Llavors, el primer que els diem, si la seva motivació és monetària o és una altra motivació més de popularitat, ja els diem que no són les motivacions principals per poder arribar a ser doncs, un referent a les xarxes socials. No? És cert que això és el que més doncs, enlluerna als usuaris, però el que és un influencer o microinfluencer doncs, és una conseqüència de, no? És una conseqüència de compartir contingut de valor de forma recurrent, contestar els missatges als seguidors i moltes vegades sense esperar res a canvi, no? Per això, al final diem que la motivació no pot ser mai ni econòmica ni de popularitat, sinó ha de ser perquè realment tinguis una passió per la temàtica a la qual estàs parlant o estàs creant contingut.
Estava pensant que una mica té a veure allò amb fer un projecte molt de llarg recorregut.
Totalment.
Aniríem ja per la darrera pregunta i donarem pas al tip final amb l'Agustí Rodríguez, consultor de comunicació. Estem parlant amb l'Òscar Comí, especialista en influencers i màrqueting d'influencers. Òscar, quina seria la teva gran recomanació per una marca, una empresa que vol fer la seva primera col·laboració amb microinfluencers?
Doncs que busquin aquests microinfluencers entre els seus clients o entre els seus seguidors a les xarxes socials abans de començar a cercar aquests creadors de contingut fora, no? Repeteixo que al final és l'essència del boca a orella de tota la vida. L'únic que el que fem és canalitzar-lo i ho incentivem perquè la xarxa doncs, tingui més recorregut. Per tant, sempre diem no comencem la casa per la teulada, no? I busquem dintre, no, del nostre entorn, inclús hi ha vegades que són, no sé, els mateixos empleats de l'empresa que et pot arribar a tenir, doncs això, no? Algú que realment conegui bé la teva empresa, el teu producte o servei, que li agradi realment, o sigui, real, i que a més, doncs ja tingui una certa comunitat a les xarxes socials. Llavors, el primer que diríem és això, busca dintre del teu entorn i després ja podem sortir a fora a buscar doncs, aquells creadors de contingut que encara no te coneixen, però creus que si proven el teu producte o servei, realment els hi agradarà i, per tant, ho podran promocionar doncs, d'una forma, com te dic, real. No? És el més real possible, és el boca orella de tota la vida.
Molt bé, molt bé, molt interessant. Agustí Rodríguez, consultor de comunicació, ens fas el tip final?
Sí, avui he pres nota de tres, que jo crec que val la pena ressaltar i molt en la línia del que ens diu l'Òscar Comí. El primer, el màrqueting digital és fonamental en l'estratègia de qualsevol marca que vol vendre, però també cal comunicar per altres vies per augmentar la reputació i el valor de marca. No tot són les vendes, important. El segon, una evidència és que en qualsevol estratègia d'empresa, de marca o de corporació, les xarxes socials són un element clau de la comunicació. Cal tenir un pla i cal tenir continguts específics. I el tercer, i m'ha semblat molt interessant, crear comunitat és un gran aliat. Comunitat de seguidors, que t'ajudarà a convertir-te en allò que anomenen una love mark per aquests seguidors. Sempre una comunitat fidel abans que una comunitat àmplia però dispersa. Aquests són els tips.
Moltes gràcies, Agustí Rodríguez, consultor de comunicació. Moltes gràcies, Òscar Comí, emprenedor, consultor, docent i expert en màrqueting d'influencers. I gràcies a tots per escoltar-nos una setmana més el Tips de Comunicació i Màrqueting, un espai amb la col·laboració de la Fundació La Caixa.